La conversa dels altres, un dia, és la nostra. A vegades, al mercat o al carrer, en una conversa casual, sentim allò de «Com està la teva mare?». Doncs va tenir un ictus, o a vegades diem una feridura. I no està gaire bé, hem d'estar molt pendent d'ella. I és que moltes dones tenen un ictus a Catalunya cada dia. De fet, l'ictus, com ho sentiu, és la primera causa de mort i discapacitat a tot l'estat, per davant del càncer de mama, del que parlem bastant més. Els homes també ho passen, és clar. De fet, en tenen números, els homes en tenen més d'ictus, però les dones els afecta més i tenen més probabilitats de morir. Per què passa això? Perquè les dones viuen més anys. Perquè moltes no són diagnosticades. Els hi diuen, estàs nerviosa, noia, au cap a casa. I en d'altres casos, són elles les que van tard a l'hospital perquè, espera, Pep, que no em trobo bé, però un moment que he de fer el llit. Així anem.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Sense fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter
A mi em sap greu parlar de l'ictus i posar aquesta cançó perquè és meravellosa, perquè m'emociona. Avui ha mort Gino Paoli, el gran músic, cantant melòdic a Gènova, i la sentim perquè Ornella Vanoni era per qui va escriure aquesta cançó, qui la va cantar sempre, i jo crec que la va interpretar com no ho ha fet mai ningú.
Sense fi.
Recordar les cançons és una cosa que ens trasllada, ens porta a molts llocs, i segurament algunes de les seqüeles que tenen algunes de les dones amb les que parlarem avui és no recordar d'on sentien aquella cançó, no reconèixer la lletra. Potser és alguna de les seqüeles de les que parlarem avui després d'un ictus. Comencem amb aquesta música per parlar avui d'ictus, d'accidents vasculars, que provoca la mort de moltes dones, també moltes seqüeles, i en parlarem avui amb metgesses especialistes, dones que l'han superat, però que el viuen, que el transiten, i també cuidadores tan importants en tota aquesta tasca, una feina també molt feminitzada, on les dones hi tenen un gran paper, perquè com sentíem abans, allò que dèiem, la conversa aquella del mercat, sempre són dones parlant amb altres dones, parlant de les seves mares, de les seves filles, tothom cuidant-se unes, les altres i les de més enllà. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies. I a tot això, encara que aquesta cançó és romantiquíssima, només podrem posar una dada. Ja posem una dada perquè ho il·lustreu i penseu una mica com funciona això. Segons la Fundació Ictus, les dones tenim un 25% més de risc de no ser diagnosticades de forma adequada amb les conseqüències que això pot arribar a tenir. És important que fem aquest programa, sempre ho és, però avui encara és més important perquè crec que hem de parlar de tot això. Hem de parlar de com la ciència encara s'ha de posar les piles amb tota aquesta qüestió perquè això afecta a moltes dones. I ens acompanyen, estem molt ben acompanyades, de l'Eulàlia Bertran. Benvinguda, com estàs?
Hola, bona nit.
És metge rehabilitadora i forma part de l'equip de treball de malalties neuromusculars minoritàries de l'Hospital Germán Trias i de l'Institut Goodman. Benvinguda.
Gràcies.
També ens acompanya l'Esther Duarte, que és l'actual directora de la Fundació Ictus, també metgessa i cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital del Mar, fins a l'agost passat.
Exactament.
Ara me n'haves de dir.
Anava a retopar.
A rectificar, ho tenim tot a puntadíssim, eh?
Molt bé. I
també ens fa molta il·lusió i ens agrada molt que hagi vingut la Yolanda Sauquillo. Com estàs?
Hola, bé.
La Yolanda Sauquillo, que és una dona que ha superat un ictus, va tenir-lo fa 6 anys, quan en tenia 29, vol dir que encara ets molt jove.
Sí.
I ets mare.
Sí.
Amb tot aquest procés has
sí.
estat mare.
Sí.
Que això ens sembla gairebé un miracle i ara ens explicaràs tot.
Vale.
Com sí, ho has sí. fet i com ho has viscut. Parlarem amb més gent aquesta nit i també parlarem amb vosaltres, si voleu. 932017474, si ens voleu parlar de la vostra situació, si l'heu viscut, si l'heu passat, si heu tingut familiars a la vora. Amb totes tenim ganes de parlar.
Un trenco per dins cada vegada
El que dèiem, avui parlant de l'ictus, quan falten 2 minuts per 9:15 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, i primer hem de posar context i importància de les dones i l'ictus i com superem i com vivim a través d'aquest accident vascular, ho puc dir així? Doctores?
Sí, però és més correcte parlar d'ictus, eh? Hi ha un consens amb deixar de banda el tema.
No, ho deia com a sinònim, sinònim.
Sí, sí, però parlem d'ictus, que és molt
parlem més. D'ictus, abans dèiem feridura, també, que és com la paraula que l'hem sentit moltes vegades, no?, en converses. Expliqueu-nos què és un ictus i per què, sent una de les principals causes de mort en les dones, en parlem tan poc i hi ha tan poc coneixement, jo crec, del que passa.
A grans trets podem dir que hi ha 2 grans tipus d'ictus. Al final tots acabem determinant el mateix, que és que hi ha una manca de reg sanguini al cervell, en aquest cas. 2 grans trets, d'un és que per algun motiu no arriba prou bé la sang al cervell, llavors les neurones d'aquella zona pateixen. L'altre motiu que pot ser és que hi hagi un sangrat que acaba determinant el mateix, que és que no arriba prou bé la sang en aquesta zona del cervell. Depèn de quina zona es vegi afectat aquest reg sanguini, pot tenir unes conseqüències o unes altres. Si afecta una zona que és el que controla la motricitat, és a dir, la mobilitat d'alguna part del cos, doncs pot afectar aquesta zona. Si afecta la zona del llenguatge, doncs també la zona de la deglució, de la capacitat de poder passar, o d'altres problemes cognitius, per exemple.
Clar, una de les coses que aquests dies hem estudiat molt, per fer aquest programa, però una de les coses que hem llegit és que els símptomes, a vegades, que viuen les dones, són difusos, no estan clars. Però, clar, aquesta idea, gairebé, perdoneu, però culpabilitza les dones, la idea aquesta de que són difusos o que no s'acaben d'entendre, perquè llavors vol dir que en clínica tenim molt determinat, molt bé, el que són els símptomes en homes, però en dones, exactament. No és que les dones siguin difuses, és que és la medicina que no ha posat.
Perquè quan parlem de símptomes de l'ictus estem acostumats a parlar dels símptomes típics, però són típics dels homes, perquè les dones poden tenir aquests mateixos símptomes, però habitualment tenen altre tipus de símptomes que són més inespecífics, no? Que pot ser posar mal de cap, o que pot ser mareig, o que pot ser un altre tipus de malestar. I llavors això fa que quan arriba a urgències, que arriba tard, perquè, com deies tu abans, doncs primer posa els fills a dormir o posa el sopar al foc, doncs quan arriba a urgències té un risc important de no ser diagnosticada correctament en el moment que toca.
El que dèiem, aquesta falta de perspectiva de gènere en els estudis i també doncs, conèixer això. No és que les dones tinguin aquests símptomes difusos, sinó que moltes vegades també no estan estudiats o no s'estudien d'aquesta manera. Clar, què expliquen normalment les dones quan arriben a l'hospital?
Per sort, el més freqüent és doncs, la clínica típica, compartida també amb els homes, per sort.
I quins són aquests símptomes?
Els grans clàssics doncs, és doncs, l'afectació de la simetria de la cara, de la musculatura de la cara, afectació del llenguatge, per exemple, o afectació de la força d'alguna extremitat. Aquests són els més típics i, per sort, també els més freqüents.
Però després també hi ha altres símptomes que tenen les dones, per exemple.
Que tenim més números de tenir-los.
Sí, jo dic tenen, com si jo fos extraterrestre. Tenim.
Sí, com pot ser els que comentava la doctora Duarte, com pot ser doncs, marejos, nàusees, vòmits, disminució del nivell de consciència, mal de cap...
De fet, ara la Iolanda, que està aquí, diu, deixeu-me parlar, que a mi tot això no em va passar.
No, sí, a mi em va... O sigui, a mi em feia mal al cap, simplement. O sigui, jo sempre he tingut migranya tota la meva vida, i allò que deies era un diumenge a la tarda, vaig dir, ostres, em trobo malament, em fa mal al cap, vaig una mica descansar una mica al llit, allò que faig quan tinc la migranya, estàs allà a les fosques, tal, i li vaig dir al meu marit, m'estic marejant, em vaig quedar inconscient, i va venir l'ambulància i tot, i em van portar a l'Hospital del Mar a operar-me d'urgències i tot, tenia ictus.
Clar, tu dius que et vas quedar inconscient, sí. Però clar, tu m'imagino que no recordes res d'aquell moment, però la teva parella, per exemple, va imaginar que era un ictus o simplement va pensar que t'havies desmaiat?
No.
Ens falta molt coneixement en aquest sentit, no?
És que tal qual, o sigui, et passa això, et mareges, no sé...
És molt important que tinguem aquest coneixement, la població, perquè podem tenir al costat una persona que estigui patint un ictus i cal activar ràpidament el circuit, no? el trucar al 112. I hi ha un acrònim que jo penso que és molt vàlid, que es diu RÀPID. No? El RÀPID, que vol dir la R, vol dir riu, que quan alguna persona que hi ha al costat la boca queda torta...
Que no pot riure.
Quan la A, que vol dir aixecar el braç... quan no pot veure el braç correctament o la cama. La P, que vol dir parla, quan no parla correctament o no se l'entén. La I, que vol dir ictus. I la D, que vol dir de pressa trucar al 112. No?
Ràpid.
És fàcil recordar.
Riu, aixeca el braç.
I parla.
I parla. Sí, si no pots fer tot això, corre.
I a més aquí jo afegiria, sobretot en el cas de les dones, el mal de cap.
El mal de cap. El que està passant és que en els últims anys els casos d'ictus sembla que estan augmentant. És una percepció, estem més estressades, perquè l'estrès, per exemple, és un dels detonants, pot ser un dels detonants, i a genètica que hi ha aquí.
Òbviament podria ser un detonant. Al final es tracta que sabem que hi ha alguns factors de risc, com poden ser els factors de risc cardiovascular, coneguts relativament, no? Uh-huh. Com la tensió, el colesterol, el sucre, l'obesitat, l'estrès també és un factor
esport.
De risc. Sí, el sedentarisme, tot això al final acaba implicant doncs, un descontrol o pitjor control d'aquests factors de risc que poden acabar afavorint això. Sí que és veritat que la incidència de l'ictus varia molt segons la franja d'edat.
I els canvis hormonals de la dona, aquí jo crec que ha estat potser el gran forat negre a l'hora d'estudiar l'ictus.
Sí, és un factor determinant, perquè tant s'ha relacionat amb factors hormonals, per exemple, amb l'edat de la menarquia, de la primera regla, no? Si és abans del compte, per exemple, abans dels 10 anys, o és més tard dels 17, això és un factor de risc. O la menopausa, quan la menopausa és molt tard, per exemple, molt aviat, molt precoç, doncs també augmenta el risc de patir un ictus. L'embaràs. La ingesta de teràpia hormonal substitutiva dels anticonceptius. Tot això són factors hormonals que fan que la dona doncs, tingui més risc.
I clar, i això dona un munt de casos diferents que m'imagino quan s'ha hagut d'estudiar, com que això causa problemes, podríem dir, a l'hora d'estudiar-ho, ho eliminem de l'equació. O s'ha eliminat durant un temps.
Perquè hi ha un biaix, també. Mm-hmm. O sigui, de la mateixa manera que estem dient, els factors de risc són diferents, la detecció, els símptomes de presentació són diferents, pel que fa a la recerca, també hi ha un biaix, perquè la majoria d'estudis, d'assajos, estan fets amb homes entre 60 i 70 anys, no? I això vol dir que hi ha tractaments doncs, que no s'han provat de manera correcta amb les dones.
Al final, la medicina i la ciència no estan... La forma de pensar no està separada com ho està la societat o com ho ha estat tradicionalment i com s'han fet els estudis. Al final, podem pensar que en el nostre context, potser, en els últims anys, hem avançat en aquest sentit. Estem en un programa que Déu demostre, però la societat és la que és, el món és el que és, i fa 40 anys també, i la ciència doncs, també ho ha estat.
I també m'imagino que els professionals, vosaltres esteu aquí, avui podeu demostrar i esteu molt pendents d'això, però potser en un temps, o fa temps, això que dèiem, no? Algú anava a l'hospital de no em trobo bé, em marejo i tal, vostè senyora té estrès i després teníem un embolic allà.
Clar, el que passa amb aquest tipus de símptomes és que són poc específics.
Ja.
El ser poc específic dificulten, no només per la qüestió de gènere, que hi ha, sí. Òbviament hi ha un biaix, també dificulten el diagnòstic. I el que deia abans la doctora, no? Com més endarrereixes el diagnòstic, pitjor pronòstic. És molt important la velocitat en l'ictus.
El temps és cervell, no?
Sobre la sombra de un cuerpo se construye una oración en el tiempo en que te tengo.
Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
Tenim ganes, hem presentat al principi la Yolanda Sauquillo, que això, que va tenir un ictus quan tenia 29 anys, podríem dir que t'escapes una mica de les estadístiques, de... però hi ha també moltes dones que viviu aquesta situació. Explica'ns què va passar una mica i com ha estat tot aquest procés fins avui, que estàs a la ràdio. Explicant-ho.
Bueno, des de l'inici. Jo abans era advocada a la Fundació La Caixa, tenia un bon càrrec, una vida normal com una jove, vaig comprar una casa a les afores de Barcelona, tenia la meva parella, tot molt bé, i bueno, el juliol del 2019, un diumenge a la tarda, em trobava malament, com he explicat, em feia mal al cap i em vaig quedar inconscient. I em van portar d'urgències a l'Hospital del Mar, allà em van operar d'urgències, vaig estar en coma unes setmanes i bueno, vaig sortir del coma, per dir-ho així, vaig estar a l'habitació, però estava completament inconscient. Bueno, se suposava que estava conscient. Tot això que explico m'ho han explicat, perquè jo no me'n recordo del primer mes i mig des de que em va passar, no me'n recordo de res. I això, ja estava així, però no... Se suposava que tenia els ulls oberts, per dir-ho així, però no podia parlar.
Vas estar com en coma.
Estava com en coma, tal qual. O sigui, però quan vaig sortir del coma seguia així, o sigui, tenia els ulls oberts, però no podia moure els braços, no podia moure les cames, no podia parlar, no entenia res, o sigui, estava completament com adormida, però amb els ulls oberts. Em van portar a la Goodman, a la Goodman allà vaig estar ingressada 3 mesos i mig, i allà em van rehabilitar, en el sentit de que, clar, no movia les cames, em van ensenyar a moure les cames, a moure els braços, a parlar... però...
A caminar i a menjar, també.
A caminar i a menjar i a poder dutxar-me. Perquè és que fins i tot això, o sigui, jo em vaig oblidar de tot. O sigui, és com un inici, jo sempre dic com un nen petit, però pitjor que un nen petit, perquè el nen petit com a mínim pot moure els braços i pot res. O sigui, és com tornar a néixer. Va ser com tornar a néixer, em tornaven a explicar tot i m'ho ensenyaven tot per tornar a la vida.
Com ha viscut això una dona advocada, amb una vida aparentment allò delineada?
Doncs un canvi molt impressionant, per dir-ho així. Un canvi impressionant perquè, ja et dic, em canvia la vida. Després, ja et dic, quan em recupero el màxim que es pot, clar que sí, torno a la vida... però se'm queden unes quantes seqüeles importants. Com a mínim físicament no se'm nota, jo dic que és una seqüela invisible, però les tinc allà, o sigui, tinc unes de seqüeles que no pot. Per exemple, en el dia a dia, a nivell de números, depèn a nivell financer de la meva parella, perquè tinc una part important que no entenc bé els números, per exemple. Tema de memòria, no me'n recordo de res. De res és... de res del que jo feia a la feina, però de res del dia a dia. O sigui, és que no sé com explicar-ho. Cultura general, els polítics, els carrers, tot. O sigui, les verdures, el menjar. Jo he hagut d'aprendre un altre cop com si fos un altre idioma. Però un altre idioma no és com un idioma d'aquest i el tradueixo. No, és com, què vol dir això? He de veure tot. O sigui, és com tornar a aprendre absolutament totes les coses, de cultura general i de la vida en general. I el tema de la memòria, com he dit, el tema de memòria, el tema dels números, el tema de comprensió. Jo, per exemple, el tema de les notícies no puc entendre com qualsevol persona. Això perquè he millorat, ja farà set anys ja. O sigui, he hagut de tornar a aprendre tot i voler tornar tot. Clar, llegir i escriure. Vaig oblidar-me. O sigui, oblidar-me no, se'm va borrar a la part del cervell, de llegir i escriure. És tornar a aprendre a llegir, tornar a aprendre a escriure. Els idiomes. O sigui, jo vaig estudiar a un col·le francès, tenia el francès matern, per dir-ho així, de sempre. Vaig estudiar a la universitat a la meva carrera de dret. O sigui, jo a l'anglès, al francès, català i castellà, el tenia perfecte. Jo em vaig oblidar de tot això. No me'n recordo.
Ho has anat recuperant.
Jo he anat aprenent castellà i català, com a mínim, que és on vivim aquí, com a mínim per entendre, que és, i segueixo fent rehabilitació.
Però em sembla, perdona, o sigui, m'imagino que hi ha hagut moments de frustració, i ara t'estic sentint...
No es nota.
I penso, no, sobretot penso que quina proesa, perquè tu has viscut 80 vides en 7 anys.
Tal qual. Tal qual. Tal qual.
I també una feina ingent, les dels teus rehabilitadors, la de la teva parella i la de totes les persones que t'envolten.
Tot. Tot el meu entorn.
Perquè és com una pel·lícula, això.
Tot el meu entorn, perquè si no, no estaria així. O sigui, i perquè he pogut, jo sempre dic, tinc el meu passat, per una part dius, hi ha alguna part del cervell que s'ha mantingut, perquè si no, no estaria així. O sigui, jo sempre dic, el caràcter del meu esforç, de tenir molta paciència, de voler seguir, voler millorar, perquè si no,
tenacitat,
no estaria així.
Tenacitat, sí, força i una valentia increïbles, perquè m'imagino, i també aquests dies que hem estat estudiant ictus, jo ja em puc presentar l'examen, hi ha molts casos de depressió post-ictus, perquè em sembla lògic, amb tot això que m'expliques, és a dir, quan ens treuen la memòria i quan jo ara et pregunto, no et vull posar examen, tu, però ja n'he tingut prou jo, però qui eren els aliats a la Segona Guerra Mundial, m'imagino que tu, hi ha un moment que dius, espera que no ho sé.
Tal qual.
I això, com ho has viscut?
Quan has dit tu el tema de la depressió, clar, et canvia la vida. Perquè jo tinc una vida... Tenia una vida planificada.
Abans i després.
Tenia una vida planificada abans, de com, ja et dic, tenia la meva feina, estava molt contenta amb la meva feina, tenia la meva parella, ens havíem comprat la casa, jo tenia tot de planificat el futur, jo volia casar-me, volia tenir fills, volia viure allà tranquil·lament, o sigui, on treballava, tenia pensat ja el col·le al costat de la feina, o sigui, era com un futur de vida que ja tenia planificat. Clar, en un segon, tu et canvia, o sigui, t'ho maten, per dir-ho així, perquè m'han canviat, o sigui, m'han matat en vida, i clar, amb tot això, doncs, s'acaba. Has de tornar a dir, ostres, i ara què? I no ho pots decidir tu. No és com abans que jo pensava, dir, pues estudio una cosa, doncs canvio això, em vaig a viure on vulgui. No tinc aquella llibertat que tenia abans, no puc tornar a aprendre, no puc tornar a treballar d'una altra cosa, no. I això és com, t'han tret... i t'has de quedar així. I així és quan em va passar, quan em van donar la discapacitat permanent absoluta. Bueno, per la gent que no ho sàpiga, hi ha molts tipus de discapacitat, i la que tinc jo és que no puc treballar de res, perquè tinc aquestes seqüeles i no puc treballar de res. Això vol dir que què fas una persona amb 29 anys, la resta de vida que et queda, i ara què fas, no? I per no liar-nos i seguir amb el tema, m'ha agradat molt el que has dit tu del tema de la depressió. Clar, com t'ha canviat la vida... Òbviament, hi ha moltíssima gent que està deprimida, gent que té com una ansietat perquè no pot viure així. Bueno, tot això, jo per sort no he tingut aquest problema tan gran, no he estat depressiva, no he estat tal, però clar, a nivell emocional t'afecta. T'afecta perquè no és el que tu vols.
Tot i així, valentíssima com ets, Iolanda, tu has sigut mare en tot aquest procés.
Sí.
Veu aigua, veu aigua. Això és la ràdio, són 8:45 de la nit. Veu aigua, filla, per què?
Sí, doncs tot això, a més de fer sí, tot el tema de la rehabilitació, com deia, hi ha molta força, molta paciència i tot això, sí, volia ser mare. És una de les tres coses que vaig preguntar a la Gundam quan vaig acabar la Gundam.
Explica, sisplau, les tres coses que vas preguntar perquè ni l'acudit de...
No, perquè una era si podia tenir fills.
Sí.
Si podia volar en avió, que m'ha agradat sempre viatjar.
La tercera és la que més m'agrada.
I la tercera és si podia beure alcohol.
Perquè diu que li agrada molt el vi i va dir, va, molt bé això de l'ictus, però una copeta de tant en tant.
No, em van dir que no podia.
Gens.
I a partir d'ara, en moments especials només, i amb una copa, mitja copa,
però escolta, amb mitja copa tot superfeliç.
Sí, ja està. Sí, bueno, aquestes van ser les tres preguntes quan vaig sortir a Gundam, i la important que això que deies per allò del fill, vaig dir, sí, puc tenir fill. Perfecte.
Clar, ara dèiem, per exemple, amb les doctores, que és un fet de risc, per exemple, tenir criatures, i tot i així, en aquest cas, vau tirar-ho endavant.
Sí.
És un factor de risc, però es pot controlar. Clar. El que vol dir és que s'ha de controlar bé i ja està, no? Però el que estem veient és que l'espectre de seqüeles possibles després d'un ictus, doncs, és molt variat. Els reptes són molts, però que hi ha vida després d'un ictus també, no? Mm. Al final hem de veure també la part positiva i com la persona s'adapta. Però sí que és veritat que es considera que una tercera part de persones que pateixen un ictus queden amb seqüeles cognitives, emocionals, motores, i això vol dir que s'ha de fer més recerca, vol dir que encara no ho fem prou bé.
Mm-hmm. Tu parlaves, Iolanda, de que ara tens discapacitat permanent absoluta, mm-hmm. però, clar, a mi m'agradaria també saber si la seguretat social, és a dir, ens està donant el servei que necessitem, o, diguéssim, que tu has tingut determinada sort i t'ho has pogut permetre, i què passa quan això ens passa i no tenim calés per poder-ho fer. Aquí us ha tocat, metgesses.
Podem millorar.
Sí, com està?
Podem millorar-ho, això.
Si això ens passa però no tenim cartera, què fem?
Els recursos són els que són i els maneguem des dels serveis de rehabilitació el millor que podem, però és veritat que quan acabem els programes de rehabilitació, la rehabilitació no s'ha acabat i les possibilitats de millora tampoc.
Abans clar, és que ell ha estat 7 anys i em sembla que tenia establertes pel CatSalut 3 mesos.
Clar.
I clar, queda moltíssim de 3 mesos a 7
anys. I encara segueix.
I encara segueix.
Llavors, a nivell públic, està clar que la fase aguda està molt ben coberta. També depèn de la... Òbviament, de la zona de Catalunya, no tot arreu hi ha els mateixos recursos, però la part aguda està relativament bastant ben coberta, podem dir.
La part aguda, que és la part, doncs això, el moment
hospitalari.
No? El moment hospitalari.
El moment hospitalari i probablement el posterior més immediat. Mm.
També sabíem, per exemple, que l'ictus també afecta més a les dones amb un nivell socioeconòmic més baix, perquè m'imagino que tenen més probabilitats de no menjar tan bé,
exactament,
ser més sedentàries, etcètera, no?
No es poden pagar un gimnàs, o sigui, tenen més sedentarisme, també.
Llavors, s'ajunta, podríem dir, la qüestió econòmica amb una qüestió social que no es pot escapar. És a dir, el que està explicant la Iolanda, m'imagino que tu aquí t'has invertit molts diners en tot el que estàs parlant, i segueixes. Perquè en tot aquest procés, la Goodman, que hi ha una part que m'imagino que t'han anat pagant, seguretat social, però hi ha una altra que és teva.
És privat, totalment.
I quin tipus de serveis has necessitat en tot aquest temps?
Jo el que segueixo fent és logopèdia, per la part cognitiva que dic, de comprensió, del tema de números, del tema de memòria, tot això ho segueixo fent amb logopeda, i segueixo fent neuropsicologia. Com hem explicat, m'ha canviat la vida per sempre, no? I clar, és una manera de viure amb una cosa que no t'agrada.
I estàs tornant a estudiar? Estàs tornant a fer l'ESO, com si diguéssim?
Tal qual, sí. És tornar a aprendre tot el que en aquell moment vaig aprendre, ara tornar, sí.
Fa de mal preguntar això que et preguntaré ara, però hi ha alguna cosa bona de l'ictus?
Sí.
Sí? A veure,
per això que hem explicat com a mínim del nen, de tenir un fill, sí, tinc la disponibilitat de poder estar amb ell. O sigui, jo sempre penso abans de tenir l'ictus i abans de tot, jo ja tenia pensat, clar, tens un fill, sí, era el que volia, però clar, jo havia pensat, jo volia seguir treballant, o sigui, jo quan treballava acabava, depèn de com, a les 6, 7, 8, 9 de treballar, de la nit.
Clar, ara tens totes les hores del món.
Totalment. O sigui, jo a les 5 vaig a buscar-lo, perquè jo el porto a la llar d'infants, però sempre, o ara, per exemple, quan està malalt, és el típic dels nens, quan comencen, són tan petits, o sigui, el setembre és com una setmana sí, una setmana no, i així, i quan està malalt, estic jo amb ell, 24 hores, o sigui, tinc aquella llibertat de, o ara el típic també, ara a l'estiu puc estar amb ell, els dies aquells de llarga disposició i coses d'aquestes, clar, jo puc estar.
Clar. Si no, però també no ens imaginem com que estàs de vacances.
Exacte.
És a dir, tu vas amb una llibreteta apuntant-ho tot, els bolquers, quan les vegades l'has canviat, quan no l'has canviat.
Clar, això és un altre tema a nivell de dones. Una cosa, ja qualsevol dona, qualsevol mare, és moltíssima feina el que fas, com a mare és intens, o sigui, tenir un fill és molt intens, com a qualsevol dona, que dic jo. Amb una persona com jo, amb unes seqüeles, afecta, no, jo diria, no el doble, el triple, el quadruple, o sigui, molt més. Molt més, per què?
Perquè us dediqueu a la feina de les cures, està pendent dels altres, no?
Però, i tu mateix, o sigui, tu has de pensar
és que no sé com explicar-ho, o sigui, has d'estar cansat. O sigui, jo...
Aquest multitasking que diem que fem les dones, doncs una dona que ha passat un ictus, doncs...
O sigui, és com molt cansat i ho he de tenir tot molt apuntat i és com... se m'oblida una cosa i és que, vale, sí, a qualsevol dona se li oblidarien dues coses. A mi se m'ho poden oblidar 10.
Quan hi ha una afectació cognitiva, el poder fer el dia a dia, poder cuidar un fill o fer les tasques del dia a dia, requereix un sobreesforç molt que no ens imaginem, perquè s'ha de compensar els dèficits i això, fatiga i càncer,
la
té molt mèrit.
La fatiga física i la fatiga
cognitiva,
mental.
Cognitiva, totalment.
Depuis qu'on s'est basé, je chante pour des cœurs brisés, des chansons tristes pour briquer.
Passen 7 minuts de 2:15 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, les dones i els dies, parlant avui d'ictus, tan important saber les seqüeles, saber els símptomes, conèixer històries com aquesta que ens explicava la Yolanda, que l'he de felicitar perquè m'ha emocionat molt tot el que ens ha explicat. I parlàvem de fatiga i parlàvem de cansament i aquí havíem de fer, jo no sé si un homenatge o posar-li una estàtua al mig del carrer a gent, a dones, com la Margarita Renard, que tenim al telèfon, que és una dona de 70 anys que cuida de la seva filla, que va tenir un ictus quan en tenia 27 anys, i ara la filla en té 46, és a dir, que porta 20 anys cuidant a la seva filla. Margarita Renard, què fem amb tu?
Hola.
Què tal?
Hola,
com estàs?
Bé, aquí emocionada, escoltant, ara no recordo el nom...
La Yolanda.
La Yolanda, primer de tot, felicitar-la perquè m'ha emocionat escoltar-la. Sentir-la tan bé i sentir tot el que va dient. De veritat, m'ha emocionat. Ostres, són 7 anys només, que Déu-m'hi-do, jo dic només, però amb tot el que vas explicant, bueno, és fantàstic, eh?
Moltes gràcies.
Aquí...
Margarita, escolta'm, no despistis. A tu t'han de posar un monument o alguna cosa. Tu on vius? On vius? Sí.
A les preses.
A les preses. I ho has parlat amb l'Ajuntament?
No.
Escolta, faig una mica de broma, però sí que el que et vull dir sí que és veritat. La feina que fan dones com tu és molt important per sostenir tot això. Explica'm una mica com està la teva filla després de 20 anys de tenir l'ictus. M'imagino que no gaire bé, i per això tu portes molts anys cuidant-la. Quan parlem de cuidar, què vol dir?
Jo, primer de tot, et dic que quan estàvem a la Goodman, que vam tenir la sort de poder anar a la Goodman, i ens ha anat molt bé nosaltres, veritat, només en paraules bones, però no només els de la Goodman, sinó tots els professionals que ens han atès, la veritat, molt contents amb tots. Hauria afirmat en qualsevol lloc que m'haguessin dit que la meva filla estaria com està ara. Mai hauria pensat que no ens esperàvem res perquè era el que ens anàvem dient, que no ens il·lusionéssim, que la meva filla no se'n sortiria, que...
Margarita, que t'has dedicat molt temps a cuidar i t'oblides de tu. Jo t'he preguntat t'he fet una pregunta per tu. Què vol dir cuidar? Va. Què estàs fent cada dia?
Què vol dir cuidar? Jo encantadíssima de poder cuidar la meva filla.
Sí, però quin és el teu dia a dia? Quines són les tasques que fas amb la teva filla?
Això sí, et diré el que em diu la meva filla. La meva filla un bon dia em va dir: mama, tu no vius la teva vida, tu vius la meva. I, ostres, me vaig quedar, dic, caram, Laura, amb el tros de cervell que et falta, perquè ella, a part de l'ictus, va tenir un infart cerebral, saps? I al dir-me això, me vaig quedar sense paraules. El dia a dia, doncs, jo quan ja m'aixeco és pensar ja amb ella el que fem amb ella, saps? Doncs que fem rehabilitació, que si... Bueno, moltes coses que podem anar, ja tenim la sort de tenir els de Mifes, que ens han ajudat moltíssim i fa moltes activitats, i llavors, doncs mira, el dia que li toca anar amb caia, per exemple, doncs què fem? Doncs has d'organitzar, aixecar-te aviat, perquè, clar, em necessita per preparar totes aquestes coses, que fa moltes, però, clar, evidentment em necessita.
Clar, tu parlaves d'ictus i d'infart cerebral. Entenc que la teva filla... és a dir, no es pot moure, no pot parlar, què és el que li passa?
No, la meva filla el dia a dia sí. Ella sí que va estar on va tenir l'ictus i quan feia una setmana que estava en coma va tenir un infart cerebral. Jo quan vaig preguntar, que no sabia jo ni el que era l'ictus ni l'infart cerebral, no sabia la diferència que hi havia. Recordo que el metge em va dir, diu, això és com si li haguessin fet un cot de destral, ara. Uh-huh. Llavors ja vaig pensar, ostres, si ja el que tenia anava malament, doncs ara, mal. Però ell, amb tota la rehabilitació i amb tota l'ajuda a la Goodman i tot el que va anar fent, doncs, Déu-n'hi-do, encara fa. Ella camina, ella està afectada del costat esquerre, la parla, doncs, bueno, jo que sóc sorda i ella que no parla gaire bé, a vegades tenim unes converses que hem de riure, saps? Ens sí. riguem de nosaltres mateixes perquè realment dic, és que ella és el colmo. Mm-hmm. Ella amb tota la paciència em repeteix, no? Però per haver tingut tot el que ha tingut, hem de dir que la meva filla és feliç.
Margarita, Margarita, que te'n tornes a anar de tema, però explica'm tu què fas cada dia per ella. Què li prepares, la roba, li cuines, sí, què li fas? No, clar, és que no ho sabem nosaltres.
Sí, no, doncs ella, doncs, val.
Tu!
Ella es dutxa, doncs, està a la dutxa. Es posa a la dutxa, ella s'arrenta, l'ajudo, perquè, clar, al costat esquerre el té afectat amb la mà, doncs...
Això, l'ajudes a dutxar-se, per exemple.
Val, l'ajudo. Llavors, doncs, quan surt, ella s'aixuga bastant bé. Clar, que acabem d'aixugar, l'ajudes a vestir, que si tenim més temps, doncs es va vestint sola, que... perquè si no, clar, ella em diu, ostres, mama, si no, clar, té raó, no? Que si ho vas fent tot, ella no fa res, aquest aspecte, no?
Aquest és el tema, podríem dir, el conflicte que té el cuidador, que sempre està cuidant a l'altre i a vegades no sap quan s'ha d'aturar?
Sí, saps que a vegades això tens la costum de preparo tot això o l'altre i ara dic, no pot ser, Laura, ja agafa't les calcetes, agafa't això altre, que poses la roba, tria-la tu. Passa que ella no s'hi veu massa, no té camp visual, llavors a vegades és complicat aquestes coses, no? Mm-hmm. A vegades vas caminant i dius, Laura, només de dir Laura, ella el seu cervell ja s'activa i llavors ho veus, a vegades té una farola o a vegades té... Que pot xocar, vale? Que això...
Clar, clar. I això et fa estar tota l'estona pendent.
Sí. I a vegades, doncs, se t'oblida, no? Però Laura, hauria de posar crema a la mà, que veus que guita, que resseca, potents, no? Que, vale? Ara mateix han arribat, que han estat a Mèxic, guita ha estat a Mèxic, uns dies amb els tamifes, tot, val? I, clar, ha arribat molt moreneta i dic, Laura, t'has de posar crema. I ella... Com ho faig?
Mare 20, 48 hores, 24, les que facin falta. Escolta, sí, Margarita...
Sí, però és una satisfacció.
No, m'imagino que ho fas molt de gust, però tu deus estar cansada, també, estones.
Sí, la veritat sí que passa, que et canses, i el anar-te fent gran també ho notes, no? A vegades que tens menys paciència, i algun cop dius, ostres, ara què li he dit, això? Llavors te sap greu, no? Mm-hmm. Però... No, sí que és veritat que necessito els meus moments. A vegades, quan arribo, dic, ui, no em digueu res, deixeu-me estar una estoneta i ja de seguit me refaig, que dic jo.
Margarita, però, clar, tu he sentit, ens has explicat, per exemple, abans de quan preparàvem aquest programa, que a vegades quan t'agrada, que a tu sempre t'ha agradat llegir o fer altres coses, que et sents una mica culpable si fas aquestes coses i no estàs cuidant la teva filla sempre.
Esclar, no, això sí que te passa, no? Que el teu, mi, diguéssim, queda... Jo primer pensar, guita, o m'aixeco més aviat, a mi m'agrada aixecar-me aviat, o mirar el diari al matí, les notícies, ja procuro, saps? Fer-ho una mica més aviat i llavors anar per ella, o arreglo i dic, ara esmorzo i jo me'n vaig fer-ho jo. Ja t'ho vas combinant, de totes maneres, eh?
Sí, sí, però ja veig que fas un Tetris, tu, perquè la teva filla estigui bé.
Sí, no, això saps que sempre dic, també, que ahir ja ha passat i demà encara ha d'arribar. Jo la meva sort és...
És una bona actitud, aquesta.
I moment a moment. Si penso gaire lluny, ja em quedo agobiada i cansada.
Clar.
Jo, moment a moment, saps?
Perquè tinc entès que ta filla alguna vegada t'ha preguntat i jo què faré sense tu?
Ah, sí. Això sí, això sí.
Això fa mal, eh?
Dic, no em moriré pas, jo.
No, tu ho aguantes sí, només sí. Per cuidar-la tot el temps que faci falta?
Esclar, sí, sí, la veritat és que sí. I per molts anys ho pugui fer. Jo només demano salut per poder-me aixecar al matí. Si veig que al matí ja... Diu, bueno, mira, ja està, no? Ja tens la veritat de fet. T'aixeques i... Només demano això. Poder fer el dia a dia i poder anar fent el que anem fent, no? Mirar, que això també ho tinc clar, que ells, quan tens una lesió, quan estàs així, si plegues de fer rehabilitació, plegues de fer coses, no et quedes en el punt que estàs, sinó que ja de seguit recules. I és molt important, doncs, el dia a dia intentar...
Està allà com hi estàs tu. Margarita Renart, moltíssimes gràcies per parlar amb les dones i els dies. Una abraçada gràcies. I una abraçada gràcies també a la teva filla.
Gràcies.
Bona nit. Nosaltres anem a publicitat i quan tornem continuem aquí fins a les 10 de la nit. No marxeu, que és molt interessant aquest programa i és servei públic.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei...
Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
O destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou. I el temps traes...
Falten 10 minuts per les 10 de la nit, parlant d'ictus avui a les dones i als dies, fent aquest programa de servei públic. Esperem que escolteu atentament, perquè avui hem après moltes coses i ens hem emocionat molt amb els testimonis de la Margarita i de la Yolanda, una com a cuidadora i l'altra doncs, com a dona que ha viscut un ictus, que el viu encara, i que el va travessant a força de Velociraptor, perquè... ets la meva heroïna, faré samarretes amb la teva cara, que ho sàpigues. Em sembla que la doctora Lester Duarte volies dir alguna cosa.
M'agradaria afegir sobre el tema dels cuidadors, no? Perquè a més, hi ha un estudi molt recent a Catalunya que demostra que més del 70%, em sembla que és un 74% de cuidadors són dones. Vull dir que el rol de cuidador és una activitat molt feminitzada. I és veritat que pot ser gratificant, no? La Margarita ens ho deia, jo estic molt contenta de fer-ho. Però també implica una sobrecàrrega física i una sobrecàrrega emocional per al que moltes vegades aquestes dones, que també són grans, no estan preparades, perquè potser no han rebut la formació suficient, perquè és un temps en el qual han tingut de renunciar al seu temps privat, i això s'ha de tenir en compte.
Sí, ella ens parlava de culpabilitat, no? Quan llegeix, quan no està per ella. Jo no sé si tu també, Yolanda, has tingut la sensació a vegades amb la teva parella i amb les persones que t'envolten i que t'han ajudat a fer tot aquest camí tan espectacular que has fet, si tens una mica també sentiment de deute o de fins i tot de pes, dic, soc un pes pels altres en algun moment.
No tant. Jo perquè a nivell físic vaig recuperar ràpid, però jo sempre penso en la part física, ho veig molt dur. O sigui, jo aquesta dona no sé a nivell de... Només lo de les dutxes, lo de menjar... O sigui, lo del menjar, dutxar-te, assecar les persones, o sigui, caminar amb ells, o sigui, si cauen... O sigui, són una sèrie de coses impressionants que afecta a moltíssima gent.
Però clar, tu m'imagino que en el teu cas no és físic, però tens problemes de memòria o coses que, com dèiem, no entens, i llavors la gent que tens a la vora... Jo, si fossis tan pesada com jo, els tindries martiritzats, perquè tota l'estona els diria, i què vol dir això? I què vol dir allò? I quan va passar això?
Mira, arriba un moment que ho deixes de preguntar molt, eh? O sigui, perquè també la gent no se n'adona. O sigui, passen els anys, passen les converses amb la família, amb els amics, tu estàs allà a la conversa i ja, o sigui, canvies.
Quan fan aquella broma de Maradona i tu penses qui és aquest senyor...
Sí, tal qual, ja està, i m'és igual. És allò que dius, no pregunto, saps? O sigui, quan hi ha gent així... Bueno, és molt tema de polítiques, tema en general, quan hi ha coses que no m'interessen, ja està, no pregunto. També igualment, fins i tot si pregunto, encara si preguntessis, tampoc ho entenc bé. O sigui, m'ho intenten explicar bé, però dic que és igual, perquè per molt que m'ho expliquin i per molt que no ho entengui, hi ha moments que ja dic, ja està, ja no preguntes i ja no és tan important.
Tu parlaves en algun moment de que tu sents que ets la mateixa, però no la mateixa i no saps com explicar-ho.
Sí.
Aquesta frase ens va frapar. Soc jo, però no soc jo.
Soc la, ni la meitat, una part. Un 10% soc de la que era abans. La resta ja no. La resta va morir aquell dia.
Va morir o va passar morir. A una altra banda?
Va morir.
Sí,
va morir i ha nascut una altra.
I com et relaciones també amb aquesta nova Yolanda? I aquí sí que parlo també amb la qüestió dels metges. Com, ja sabem que ets molt forta i no has passat cap depressió, però igualment aquí hi ha com una conversa que una ha de tenir amb una mateixa per entendre i estimar la nova Yolanda.
M'agrada, però no m'agrada tant com abans, òbviament. O sigui, sí, vale, sí, és com, vale, sóc jo, ja està, és el que m'ha tocat. Però no m'agrada tant com abans, o sigui, no m'agrada la que sóc, en aquest sentit. O sigui, és el que dic, és el que m'ha tocat i sóc així, i mira, ho accepto, però no m'agrada, m'agradaria ser com la que era abans, això està clar.
Vosaltres que treballeu, per exemple, amb moltes pacients que esteu rehabilitant, quines són, per exemple, les coses que us destaquen més de tot aquest procés?
En aquest sentit, cadascú...
Sí, a nivell emocional, parlo, sí, perquè, sí. Clar...
Quan hi ha un dany cerebral, de vegades, òbviament, et trenca la vida, no? Un ha de passar les fases del dol, acostumar-s'hi com bonament pugui, però també, de vegades, amb un dany cerebral, el que passa és que es desregula una miqueta la capacitat aquesta de controlar. Llavors, ja no és tant un tema adaptatiu, de m'ha passat això, com ens en sortim, si n'ets conscient, sinó que també hi ha un tema endògen del propi dany cerebral que pot dificultar aquesta capacitat i pot estar una miqueta desregulat el tema emocional pel propi dany cerebral.
Mm-hmm. O sigui que, d'alguna manera, la pròpia, no sé si malaltia o disfunció, fa que potser estiguem una mica més allunyats d'aquest patiment.
Jo crec que sí, que hi ha un procés d'adaptació, com deia ella, no? Un procés d'adaptació que la depressió, per exemple, va disminuint la seva incidència a mesura que ens allunyem de l'ictus, no? Perquè al final la persona s'acostuma. Però jo crec que és molt important també el fet de compartir això amb altres persones que estan passant per lo mateix.
I de fet, tu, Yolanda, tens un grup, no?
Exacte, els grups d'ajuda mútua, les associacions, la mateixa Fundació Ictus, tenim un programa Abric, un programa de suport per pacients i per famílies, un programa gratuït, no? I jo crec que és molt important perquè els professionals podem arribar fins on arribem, però al final una persona que estigui passant per la mateixa situació, jo crec que té molt valor, això.
Hi ha una cosa que diu la Yolanda, que diu que té una discapacitat invisible i m'agrada molt aquesta idea, perquè, clar, si la veiéssiu, això, ràdio, doncs és una noia molt maca, no li veiem res. O sigui, la veiem parlar normal, no té cap problema d'addicció, perquè sí que amb algunes persones, quan han passat un ictus, doncs hi ha un caqueig o hi ha una lletra que falla, però aquí tot és perfecte. Per fora, per dins, tot sembla bé. I llavors, clar, tu en algun moment... Com t'enfrontes al fet de que els altres no ho veuen, el que estàs passant per dins?
Ho enfronto malament, perquè ningú ho entén.
Ja hi ha algun moment que li arrencaries el cap amb algú, o què?
Perdona, eh?
No, però... clar, òbviament.
Una mica d'ira.
Hi ha moments... A veure, jo sempre dic que només et poden entendre la gent que ha patit un ictus com tu. Ni els familiars que... No, ni els metges, ni ningú. O sigui, has de tenir tu... Has d'haver viscut i viure el que tu vius. Perquè els que tenim la part invisible, ja dic, és que només ens entenem nosaltres. Perquè és molt difícil veure, com has dit tu, no es veu, o sigui, és invisible. I sembla que estàs molt bé, o sigui, és la típica, els amics, la família
però
et pregunta.
Però si estàs bé, ja.
Estàs bé, i per què no has tornat a treballar? I per què t'han donat
la invisible? Ets una vaga.
La afectació cognitiva costa molt d'entendre.
Perquè no es veu.
Exacte, és molt més senzill entendre quan no pots moure una mà.
Clar.
Tothom ho entén.
La Fundació li diem la cara oculta de l'ictus, no? Perquè la cara visible és molt fàcil. L'hemiplegia, l'afàsia, el no poder parlar. Però aquesta por, aquesta fatiga, tot això és
la cara oculta. En el grup aquest, jo tinc el grup aquest que he dit, que és el grup de Goodman, que és de grup d'ajuda mútua. I tot tenim aquest dany cerebral invisible. Vale? Llavors estem tots així, que no es veu, no es nota res, però... Tots ens entenem. En coses, per exemple, vaig a fer un exemple d'una amiga. Clar, el cap de setmana té la família que està fora d'Espanya i quan ve tota la família a casa seva, tot això és un follón. O sigui, per nosaltres és una passada d'esforç. O sigui, és convidar la gent, preparar el menjar, pensar moltes, moltes, moltes coses, que és esgotador. I després aquesta amiga s'està com una setmana sencera de descans total, perquè no pots fer res. O sigui, estàs molt cansat. Molt cansat, com si hagués fet una marató. O sigui, perquè no pots amb la resta, o sigui, et cansa molt. Això ho diem també amb amigues també que tinc, que han tingut dany cerebral amb nens, i és molt cansat. O sigui, és que no pots més. O sigui, és com ho fas? Com a mínim aquesta amiga pot descansar una setmana. Jo no puc descansar, segueixo 24 hores i he de despertar-me a l'hora que es desperti i ja està. I això afecta.
És el que parlem abans, no?, de les maniobres compensatòries que un necessita per poder ser funcional o per poder organitzar l'event familiar o el que sigui, que això costa d'entendre la fatiga i el sobreesforç, sobretot en aquests casos on l'afectació cognitiva, com me dius, és molt... Fas de tot. Et costa molt més, però fas de tot.
Doncs, doctora Eulàlia Bertran, moltes gràcies. Doctora Esther Duarte, moltes gràcies també. Yolanda Sauquillo.
Moltes gràcies.
A la Margarita Renard, que ha parlat abans, cuidadora, que estem amb ganes de que les preses li posin el monument que es mereix. Nosaltres ho deixem aquí. Avui m'ha après moltes coses d'Ictus. Moltíssimes gràcies per aquest viatge que ens heu fet. I ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Marian Ballot, especialment avui, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem. Amb exclusiu digital, perquè hi ha aquella cosa del futbol, però nosaltres seguim fent programa per internet, però el seguim fent. I a més, demà és un programa molt bonic, perquè parlem arran d'aquesta pel·lícula que es pot veure aquests dies al cinema, La nòvia que parla del mite de Frankenstein. Parlem de la història que hi ha darrere d'aquesta pel·lícula i per què Mary Shelley va escriure Frankenstein, perquè havia perdut les seves criatures en néixer. I per això volia una altra persona que li fes companyia, encara que fos a través de la ficció. Això ho explicarem demà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio, les Dones i els Dies. Bona nit.